els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Com estàs, Aure?
Benvinguda. Hola, molt bé, moltes gràcies.
Què tal?
Molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí.
Molt contenta i avui molt ben acompanyada. Però primer de tot, a veure, de què parlarem, Aure?
Doncs mira, avui parlarem de l'àlbum il·lustrat, que és un gènere que podríem dir que els darrers anys ha viscut un autèntic boom, que està sent la porta d'entrada per a molts infants al món de la lectura, però que també, la veritat és que és un gènere que no té edat, que agrada tant als més petits, en aquest acompanyament que els podem fer especialment pares i mares que els llegeixen, però també als més grans. Vull dir, els àlbums il·lustrats acaben sent avui en dia autèntiques joies que les guardem a la prestatgeria, perquè és que són realment bonics. Sí que és veritat que normalment l'àlbum il·lustrat l'englobem dins del gènere de la literatura infantil i juvenil, però no ens deixem enganyar perquè d'àlbum il·lustrat també n'hi ha fet específicament per adults. Per tant, és un gènere, jo diria, molt, molt transversal. N'hi ha de moltíssims formats, amb grans, amb petits, amb il·lustracions de tota mena.
No?
Aquests àlbums que avui li diuen pop-up, que els obres sí. Ja es despleguen i et fan aquestes meravelloses creacions dins del mateix llibre. Per tant, són joies, són petites joies.
Són joies, Aure, i suposo que coincidiràs amb mi, però que fomenta la creativitat, no?, i la imaginació.
I tant, perquè és que els àlbums tenen moltes lectures, és el que dèiem, no? Un nen petit que no sàpiga llegir pot tenir un àlbum il·lustrat a les mans i gaudir-lo perfectament, perquè nosaltres li podem fer descobrir mil i una coses que potser no tenen a veure fins i tot amb la història, tant se val, eh? Simplement, doncs, aquell dibuix, aquell buscar allò que falta, o mira, on trobem aquesta peça de tal? Vull dir que ens ofereix moltíssimes lectures i això fa que realment el puguem gaudir amb moltes capes, no? Tan grans com petits. Sí, sí. És un producte, a més, que molt sovint és obra de dues persones diferents, i això també ens fa que tinguem dues perspectives diferents, perquè acostuma a passar, tot i que no sempre, que l'autor del text és una persona i l'il·lustrador és una altra, tot i que també ens trobem casos, com el nostre convidat d'avui, que de seguida el presentarem, on ell fa les dues funcions, escriu el text, tot i que també ha fet col·laboracions amb altres escriptors, no? Però escriu el text i fa les il·lustracions. I també m'agradaria parlar d'un altre subgènere, que seria aquest àlbum sense paraules,
àlbum
que també
s'està
posant molt de moda, on la il·lustració ens ho diu tot. No hi ha paraules, no hi ha text, però la il·lustració ens va arrossegant a través de la història, i la veritat és que acostumen a ser àlbums preciosos, perquè si dèiem de deixar volar la imaginació, aquí la tenim tota, perquè jo faré una lectura d'aquest àlbum, tu l'agafaràs i probablement en faràs
una
altra, i la tercera persona que l'agafi en tindrà una altra. En comencen a sortir alguns, i jo crec que s'estan fent un forat, perquè la força ens demostren això, no? La força, tota l'expressivitat, tot el que hi podem trobar dins d'una il·lustració.
Doncs ara en parlarem aquí a l'Olor de Tinta amb Laura Ferran, però amb qui parlarem? Qui ens donarà tots aquests detalls, no?, d'aquests àlbums il·lustrats?
Doncs en parlarem, com sempre, amb algú que en sap molt d'àlbum il·lustrats, perquè de fet ell es passa pràcticament el dia dibuixant, ho fa de meravella, a més, i ens ha regalat, jo crec que, un dels personatges més estimats dels àlbums infantils que tenim a casa nostra, que és el Follet Oriol. Estic parlant de l'Òscar Cerdà, que ha estat dibuixant de còmic per adults, dissenyador d'estampats per empreses del sector tèxtil, il·lustrador publicitari, abans d'arribar a potser aquesta faceta més coneguda com a il·lustrador de literatura infantil i juvenil.
Si et sembla, va, donem pas ja a l'Òscar, que el tenim aquí, l'Òscar Cerdà. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos, Òscar.
Bon dia, un plaer estar compartint aquest matí literari amb vosaltres, sens dubte.
Nosaltres encantades, i a part, l'Òscar també va bé, molt ben acompanyat, Aure, no?, per tot aquest recull d'obres d'art que dèiem, aquestes joies, no?,
clar,
de l'àlbum il·lustrat.
El tenim aquí acompanyat a l'estudi, envoltat del seu altre fill, diguéssim, que és el Follet Oriol, aquest personatge que va crear Òscar, em sembla, el 2005, si no recordo malament, i que avui en dia, com dèiem, ja forma part de l'imaginari de moltes generacions de nens, perquè hi han anat creixent, no?, des d'aleshores, amb el Follet Oriol, i molts d'ells segur que s'han iniciat en apassionar-se en això dels àlbums i dels llibres gràcies a aquest personatge.
Doncs en parlarem, del Follet Oriol, justament amb l'Òscar Cerdà, però, Òscar, ara Laura, la presentació ens deia que, clar, tu et passes moltes hores al dia, no?, dibuixant. Et volem preguntar quantes hores?
Sí, és una miqueta elàstic, m'explico, perquè a vegades, a part de la feina de producció, hi ha una feina de camp també de difusió d'obra, i visito moltes escoles del territori, biblioteques, fem una mena de contes en viu amb la meva estimada Nora Clemares, que és una clau, una show fantàstica, però quan em poso en producció, des de l'algú no hi ha, potser puc estar 10 hores dibuixant, o potser un dia puc estar-me'n 6 i el dissabte acabo de rematar alguna il·lustració. Però la mitja, 8-9 hores segur, dibuixant. Sí, sí, sí.
Quan vas començar a dibuixar, Òscar?
Des que desperta en la nit dels temps, és a dir, des que era un nen ben petit, dibuixava qualsevol, amb unes estovalles d'un restaurant, a les llibretes, a vegades em distreia a classe, ara que no en sent ningú, perquè em tirava molt el fet de la il·lustració, i sí que és veritat que m'evadia altres mons, Vull dir, a la millor classe de llatí estava pensant en un aventurer o en un cavaller, i això és una cosa que tenim els dibuixants, això.
I molta imaginació, no?, també, Òscar, que no? aquesta inspiració que tu deies a la classe, no?, dibuixant, però t'inspiraves i et sortia, no?
Sí, saps què passa? Que, a més, amb el camp que comentàveu ara de la literatura infantil juvenil, tornes una miqueta cada vegada que fas un àlbum, almenys pel que fa al meu cas, tornes a la infantesa, en cert modo. És a dir, d'alguna manera et poses amb la ment del nen d'allò que el pot seduir o agradar, i en cert modo tornes a la infantesa. Vull dir, quan comences a dissenyar l'argument i l'esbós previ, de fet, torno a ser un infant i m'ho passo com un infant, és així.
I quins són els teus referents, aquells que primer et van enganxar tu com a lector?
Curiosament, els meus referents han estat, sobretot, molt importants a l'escola franco-belga de còmic. És a dir, potser els orígens estan més que amb l'àlbum il·lustrat, en el meu cas, insisteixo, amb el còmic, que és un tema que em fascina i que també és una manera d'enxufar amb els nanos o de connectar amb els nanos a la lectura molt, molt amena. I, per tant, els referents fonamentals a la meva vida han estat els mestres Hergé, pare del Tintín, i, per descomptat, el tàndem Uderzo-Agostini, que van, els creadors d'Astèrix i Obélix, entre altres personatges. Després també Franquén, Espirú i Fantasio, és a dir, molt connectat amb aquesta escola franco-belga i també amb l'escola clàssica nord-americana.
Uh-huh. I continues, de fet, vinculat, perquè Astèrix continua formant part del teu dia a dia.
Sí. De fet, faig tallers d'il·lustració d'Astèrix al Saló del Còmic per als infants, en fi. I, a més, d'un modus més o menys subconscient, en parlarem, si voleu, més tard, amb més detall, formen part de l'imaginari i de la col·lecció del Follet Oriol. És a dir, tenen una influència bastant important amb l'univers, si em permeteu, de la saga del Follet Oriol.
Fixa't una cosa, la Pilarín Vallès, jo recordo que moltes entrevistes, això, ella sempre diu que vol que ens adrecem a ella com una ninotaire, no? A tu, per tenir-ho en compte, Òscar, t'agrada que ens referim com un il·lustrador, dibuixant?
Potser prefereixo dibuixant, perquè crec que engloba tot, però tampoc em molesta que en diguin ninotaire, perquè, de fet, l'estil meu és bastant de ninot. És a dir, és aquest estil, com el de la Pilarina, entre cometes, que permet fer unes dimensions exagerades, no? De cop i volta tenim un senyor amb un nas de patata com a l'Obèlix, els caps més grans, és a dir, no havent regles tan estrictes com amb el dibuix d'autor, no deixem de fer ninots. Per tant, tampoc em molesta, Em resulta molt, molt agradable i molt... molt divertit el terme ninotaire. Però dibuixant potser és amb el que em sento més còmode.
I què tenen d'especial els àlbums il·lustrats que agraden a tothom, com deien, que són allò transgeneracionals?
Jo crec que, com tu apuntaves abans, la força de la il·lustració. Per exemple, en el cas del Follet Oriol, una de les planes és absolutament il·lustrada i l'altra banda, per qui no ho sàpiga, té la doble tipologia, que té un pes important, però, sens dubte, el nen amb la imatge ja es fa una idea del que està succeint, no? La lectura compartida, d'altra banda, permet, i és un dels fets diferencials d'aquesta col·lecció, que el nen comenci les seves primeres lectures amb un text més concís en lletra de pal i que, per descomptat, pares, mares, tiets, avis, s'ocurrin i expliquin el conte amb el nen com ha de ser, amb un text una miqueta més... més intens o més llarg, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Clara, Laura ens explicava, no?, el 2005 neix el projecte del Follet Oriol, una sèrie que, per cert, ja supera els 20 volums. Volíem preguntar, on rau l'èxit, no?, del Follet Oriol? Potser, ara que ens estaves explicant, no?, que acaba més enllà, no?, potser tant els textos, no?, com les imatges.
Sí.
Òscar.
A veure, l'explicació d'on rau l'èxit potser no la puc tenir del tot clara, però sí que és veritat que és un personatge que ha connectat amb la canalla. Després, això que us comentava de la lectura compartida és una de les col·leccions pioneres amb aquest valor afegit. Ah. És a dir, no vull dir que sigui la primera, però sí han anat sumant altres col·leccions. I després una cosa amb la que crec fermament, i una miqueta també connecta amb el de l'Astèrix. Soc un il·lustrador o un dibuixant que creu molt amb la saga, és a dir, amb la possibilitat que em brinda la creació d'un univers i no de l'àlbum únic. Un àlbum únic és fantàstic, eh? No tinc res en contra, però el fullet m'ha permès crear un univers de continuïtat amb el que he anat incorporant elements que implementen i que enriqueixen aquest univers, perquè no m'interessava fer una heroia en solitari. Per tant, hi ha tot un seguit de personatges que tornen, que els tornem a recuperar a les aventures, el savi Pinatell, que fa unes fórmules fantàstiques, màgiques, el drac, que es fa amic del... El drac que primer foragita, després es fa amic del fullet Oriol, i per tant aquesta creació de l'univers crec que pot ser una de les causes que ha creat aquesta, bueno, doncs aquesta entre cometes, legió de seguidors, no?, del fan del fullet Oriol.
Què et va inspirar per crear el fullet Oriol?
Bueno, la història és molt bonica, ja l'he explicat 25.000 vegades, però sempre és un plaer tornar-la a explicar. Quan el meu fill, per descomptat que es diu Oriol, tenia uns 4 anys, vivíem en una casa del corredor del Montnegre, a l'Alt Maresme, bastant isolada i molt poc enllumenada, no? I em vaig inventar una història d'un fullet que, per tal de portar la llum al poble, quan no sortia la lluna, després d'un seguit de dificultats, com és habitual a la saga i a la sèrie, es feia amic d'una cuca de llum i la portava al poble, de tal modo que il·luminava les nits dels fullets. Com que el nano m'ho mirava amb uns ulls així estorats, oberts com a plats, vaig pensar, carai, per què no l'il·lustrem, l'escrivim i el portem a alguna editorial? I feliçment, perquè Nova, des del minut zero, crec que va fer una edició molt interessant, molt cuidada, i fins aquí, fins als 25 àlbums, de moment.
Clar, imagina't, ja deies que, no?, 15 anys de personatge, ara ens expliquen aquests personatges, no?, paral·lels, diguéssim, al fullet Oriol, que van ressorgint, no? Però també un fullet Oriol, Òscar, molt connectat a l'actualitat, no?, perquè com ha evolucionat el fullet Oriol en aquests darrers anys?
Sí, el fullet Oriol, evidentment, el que busca sempre és l'aventura, però sí que té una sèrie de valors que s'han anat explotant i que, certament, al final, amb el transcurs del temps, doncs, ha anat connectant amb la realitat. Un exemple, per exemple, és l'aventura del plàstic, no? Aquest problema tan que ens afecta, tan global, que ens afecta a tots, i que porta amb una aventura transcontinental el fullet Oriol a intentar ajudar amb una tribu, els Tumukis, que estan envoltats d'un autèntic, un veritable escull de plàstic. Aleshores, bueno, creen com una mena de pales, caterpillar, per lliurar una mica, i sobretot també perquè la vida, les tortugues puguin, evidentment, tornar al mar. Aquest és un dels temes. I sempre amb molta cura, com que és una literatura pensada per nens, de que la imaginació sempre guanyi per sobre la violència. Vull dir, són llibres molt... Després també hem anat incorporant heroïnes, evidentment. Les fulletes tenen ja cada vegada un pes més important. I a l'aventura del plàstic, per exemple, amb el fullet, el Salvalona, bueno, ell s'enreda amb unes bosses de plàstic, i a l'aventura del globus també torna a intervenir-hi, en fi. Han anat una miqueta seguint el curs dels aconteixements i adaptant-se als nous temps.
D'aquesta saga se n'han venut prop de 100.000, o si no passen 100.000 exemplars.
Estem sobre els 135.000, ja.
135.000, sí. Imagina't.
Aquí al territori,
Feia curt, sí. Clar, és una xifra extraordinària. I no sé si el més extraordinari per tu també és el fet que molts infants han après a llegir o han començat a llegir amb el fullet Oriol.
Sens dubte, és el... Així m'ho han transmès docents, mares i pares a Sant Jordi, en fi, que els seus fills han après a llegir gràcies a aquests contes, que per altre cantó exploten aquests valors que comentàvem, més enllà de l'apartat lúdic i d'aventura, doncs tenen un contingut uns valors que són bonics, no? De germanor, d'amistat, de solidaritat amb altres pobles, en fi. Això és el millor que m'ha passat des del punt de vista professional i emotiu, sens dubte.
Avui estem amb Òscar Sardà, el pare del fullet Oriol. Estem parlant aquí l'Oro de Tinta amb l'Aure Ferran, justament d'aquest boom, no?, que estan tenint justament els àlbums il·lustrats, Aure. I clar, aprofitant que tenim a l'Òscar, et volíem preguntar una mica pel procés, no?, de creació d'un dels àlbums del fullet Oriol. Ens parlaves ara que potser no, la primera inspiració va ser el teu fill.
Sí.
Com t'inspires? Com és aquest procés?
Bueno, ara que no ens sent ningú, cada vegada m'està costant crear més les històries.
És a dir, ens ho imaginem.
Sí, el dibuix el mecanitzo més, però perquè ja han sortit Regnes Submarins, Aventures, la descoberta de la xocolata, cavallers, conjurs màgics, però sempre el món, l'imaginari dels fullets en dona molt de joc, i només que ja tingui la idea en concret, aleshores el que faig és un procés, primer de fer com una mena de storyboard, que és senzillament el desenvolupament de les 18 imatges que composen el conte, més enllà de la coberta, i en paral·lel començo a redactar el text, d'acord? O sigui, el procés és així. Que veig que me'n sobra alguna, que me'n manca alguna, doncs modifico, però clar, m'haig de circumscriure amb aquestes 18 il·lustracions. A vegades també, gent del meu voltant estimada, la meva pròpia dona m'ha donat una idea. Què et sembla si féssim l'aventura de la mel, per exemple, no? I m'ha semblat un tema que encanta la canalla. Els dinosaures va ser una idea també suggerida, perquè és un tema que tenen com una fascinació els nanos, i a mi ja quasi també me'n fascina, no? Amb la saga, amb la trilogia aquesta de Spielberg, o quatrilogia ja. I per tant sempre hi ha una inspiració, perquè és, insisteixo, és un entorn al dels fullets, que ni té una... ni es circunscriu en un moment concret. Clar. Hi ha molt de joc, em dona molt de joc.
I ara que parla d'inspiració, va començar inspirant-se en el seu fill, però ara tindrà una nova font d'inspiració perquè des de fa un any i mig és avi.
Home.
Per tant, a l'Oriol ara també hi haurà el Jan, no?, que t'ajudarà a trobar noves fonts d'informació.
Sorpresivament, aquesta aventura número 25 està dedicada a en Jan, i a la dedicatòria hi ha aquesta idea de que ell m'enxufa un altre cop a la creativitat per anar fent noves aventures, sens dubte. El d'en Jan ha estat una alegria, no?
Enhorabona.
Merci.
Enhorabona.
Merci.
En el cas del fullet Oriol, l'Òscar és el pare del text i de la il·lustració, però com comentàvem abans, sovint en els àlbums il·lustrats aquesta tasca la fan dues persones diferents, i de fet l'Òscar també sap el que és, perquè tu també vas estar il·lustrant les aventures del Roc Tempesta, que és també un altre referent, ja per lectors una miqueta més grans, i en aquest cas et tocava fer més la part d'il·lustració, perquè el text anava per una altra banda. Com es treballa amb un autor per aconseguir que hi hagi aquesta simbiosi perfecta entre la feina de tots dos?
Abans de tot, deixeu-me dir que significa un repte una miqueta més especial, amb el sentit que t'has de posar a la ment del creador, del narrador, per bo que jo ho soc, però aleshores amb una certa, diguéssim, bueno, amb una bona comunicació amb l'autor i amb una bona lectura del text que has d'il·lustrar i dels espais que disposes a la novel·la gràfica o a la novel·la en definitiva, miro d'extreure'n la imatge més punyent, d'acord? I aleshores faig un esbós previ, es comenta amb l'autor i després ja passo a l'art final. Evidentment, jo, la imatge que en definitiva acaba resultant és única i intransferible. Si ho fa un altre dibuixant, segur que li donaria una versió diferent. Però en el cas d'en Joan de Déu, que és un escriptor esplèndid i amb una grapa molt, molt, molt ferma, va ser un plaer dibuixar aquest explorador esbojarrat, que també anava, una cosa molt important, anava itinerant, les aventures eren itinerants, una passava a Borneo, l'altra a Egipte, que és una de les coses que em fascina i em fascinava dels nostres herois Tintín, Astèrix, surten del poble sovint per solucionar problemes o del poble o d'altres veïns de la vall o de més lluny. És a dir, el tema itinerant és l'aventura ja servida.
Ja ens has explicat que també complementes el teu temps amb aquests tallers, no?, d'il·lustració que fas en escoles, biblioteques i llibreries. Com vius aquests tallers? Ja ens has transmès una mica, però ens agradaria també, no?, si ens animem a saber a on podem viure, no?, aquests tallers.
Els tallers, a veure, bàsicament és a les escoles que sol·liciten que hi anem, a biblioteques del país, del territori, perquè hi ha una exposició itinerant del fullet, d'uns plafons... Un per exemplar, i després les fires habituals, pre Sant Jordi, Montllibre, en fi, ens belluguem una miqueta per tot el territori. I deixeu-me dir que en el cas de la col·lecció del fullet, parlant de l'èxit d'aquest esclat o d'aquest èxit de l'àlbum il·lustrat, deixeu-me dir que hi ha una feina de fons més invisible dels propis editors, que fan un producte cada vegada de més qualitat, però que, per descomptat, la difusió, aquesta difusió d'obra, més enllà de l'estanteria, és molt important. Crec que és un dels fenòmens o un dels valors afegits que ha fet que aguanti que tingui una certa musculatura en aquests moments la literatura infantil, a més del tema gràfic, no?, que apassiona també els grans, etc.
I a tu què t'aporta aquest contacte amb els nens quan fas aquests tallers?
Bueno, el contacte amb els nens
és màgic, no?
Una altra cosa de les que no hi ha, no té preu, perquè quan veus la canalla, la mainada mirant, seguint les aventures, veient quan dibuixes, pues és fascinant, no? I a més surto també una miqueta del meu cau de dibuixant, d'aquestes quatre parets que al final, encara que estic rodejat de còmic i d'elements que m'inspiren, els nens també, inclús ens suggereixen guions, m'han obsequiat a vegades amb uns arguments de la mar de, divertidíssims, eh? Vull dir que, sí.
Ara dèiem també que el podem seguir a les xarxes socials, no? Aure, a l'Òscar Cerdà, i dèiem també aquestes fonts d'inspiració, també moltes d'aquestes il·lustracions relacionades amb el món del cinema.
Sí, en aquest cas, a l'Òscar, clar, popularment el coneixem com el creador del Follet Oriol, jo crec que és la part, la vessant més popular, però clar, si ens afegim a seguir-lo a xarxes socials, ens va sorprenent regularment amb uns retrats magnífics, realistes,
Sí.
D'actors i actrius que et deixen amb la boca oberta i crec que el cinema és una altra de les teves passions.
No? Sí, és que què va ser abans, allò que diuen l'ou o la gallina, és a dir, esteu parlant amb un cinèfil i comiquer incombustible i a més il·lustrador. El cine de fet connecta molt també amb el còmic i amb la il·lustració perquè no deixa de ser un seguit d'imatges que composen una seqüència. És a dir, són uns arts seqüencials, que en el cas del còmic és més notori, perquè tenim un seguit de planos que generen una seqüència, i el cine sempre m'ha fascinat. El cine és una de les fonts d'inspiració, també, sens dubte, a l'hora de crear els àlbums.
I t'agradaria veure el Follet Oriol justament a la gran pantalla o a la petita pantalla?
És un dels projectes que acarisso fa temps, complicat perquè també en els últims temps, amb aquest tema pandèmic i tal, no ho he pogut bellugar com voldria, però crec que el Follet seria un personatge molt interessant per generar una sèrie de televisió. I tenim 26 arguments, ja, vull dir que...
ja està tot fet, no?
Tenim una miqueta, una part del recorregut avançat i fet, sí.
Aquest seria un projecte de futur. El Follet Oriol entenem que ha de tenir llarga vida i desitgem que tingui llarga vida. I algun altre projecte que et rondi pel cap?
Hi ha un tema que estic desenvolupant amb una fase una miqueta embrionària encara, però que seria connectat amb el món també del Follet, per públic una miqueta encara més petit, és a dir, per públic que encara no pot llegir, que senzillament es basarà en una imatge molt potenta i una petita línia de text, és a dir, per nen, per infants, doncs, els que van abans del Follet Oriol.
El Follet Oriol el podríem situar a partir d'uns 4 anys, serien els prelectors els que comencen a llegir entre 4 i 8, per tant, entenc d'entre 1 i 3.
Entre 1 i 3, una cosa més, sí. Així que estic treballant amb això, al marge d'aquests retrats... que ja veurem també això, suposo que també acabarà tenint un... Però això no vull parlar de massa, no vull parlar
de massa. No ens avancem.
Ah, però hi haurà, no? Hi ha un projecte...
Sí, perquè, clar, quan en fas una, no, però quan ja en porto 25, no les puc dibuixar totes, però sí que les més punyents, les que crec que són actrius, en aquest cas he començat per les divas, Potser, a lo millor, també hi haurà un de divos de Hollywood, no? De la vella Hollywood.
Doncs estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies, Òscar Cerdà. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
Un plaer haver compartit, com deia, aquest matí amb vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs després de parlar dels àlbums il·lustrats, concretament de la feinada que ha fet de l'Òscar Cerdà, pare del Follet Oriol, entre d'altres, volem recomanacions, Aure? Volem estar ben entretinguts amb un bon llibre.
I tant. En el cas, mira, avui farem al revés, si us sembla. Començarem amb la literatura infantil i juvenil. La primera recomanació, òbviament, és qui no el conegui, que crec que hi haurà poquíssima gent doncs, que s'endinsin els àlbums del Follet Oriol. I després us porto un àlbum il·lustrat, precisament, de... força gran format que ha publicat Animallibres, que es diu El nostre planeta, amb textos de la Cristina Banfi, il·lustracions de la Júlia de Amicis, que són tot un seguit d'infografies per descobrir la Terra. Per tant, és un àlbum ideal per infants curiosos, amb infografies que tenen a veure amb tot, des de l'aigua, des del temps, des dels fons marins com són. Per tant, tot de detalls d'informació per a aquells nanos que siguin apassionats del nostre planeta, que tinguin curiositat per descobrir coses... I la veritat és que és un àlbum molt bonic, amb moltíssima informació. Jo el recomanaria més o menys a partir de 7 anys, però també jo, que ja fa uns quants anys que vaig deixar els 7 enrere, m'ho he passat superbé perquè he descobert un munt de coses d'aquelles que probablement havíem estudiat quan nosaltres fèiem naturals en aquell moment, ara em sembla que li diuen medi, i que va molt bé per refrescar. Per tant, aquest àlbum d'Animallibres, El nostre planeta, és molt maco. I la segona recomanació, com sempre, ja saps que ens anem de llibreries. En aquest cas, ens la porten des de la llibreria Mercat de Barcelona.
Hola, sóc l'Òscar, de la llibreria Mercat de la Nova Esquerra a l'Eixample, i vinc a parlar-vos de l'Aurora i el misteri de la cambra secreta, editada per Flamboyant, tant en català com en castellà, que és la segona entrega de les aventures de l'Aurora, una nena autista d'11 anys que es comunica amb la seva tablet a la que escriu molt ràpidament, que pot viatjar amb la ment a un món paral·lel on tot és possible i que té un gran secret, poder veure darrere dels ulls de la gent i saber el que estan pensant. En aquest segon llibre, l'Aurora ajuda per primer cop a la policia local a resoldre un misteri, gràcies al seu poder i a la seva valentia. Recomanat per lectors i lectores a partir de 10 anys i escrit per Douglas Kennedy amb preciosíssimes il·lustracions de Jonas Farr, el creador del Petit Vampir, per exemple, i traduït per Marta Breu, els llibres de l'Aurora conjuguen aventures amb temes com les relacions de personals, el bullying escolar, els canvis i els sentiments des d'una perspectiva inclusiva, pedagògica i fins i tot a vegades terapèutica. Esperem que us agradi.
Doncs aquesta és la proposta que ens fan també molt xula des de la llibreria Mercat. I pel que fa als adults, canviem radicalment, radicalment de tema. Anem a llegir intensament, perquè us proposo llegir La luna sobre los molinos, de la periodista Ana Hernández, publicat per Caligrama, que en aquest cas recupera els personatges de la que va ser la seva primera novel·la, La mecedora. I com passava amb aquesta, estem davant d'una lectura molt intensa, d'aquelles que t'atrapa des del minut 1 i t'atrapa a partir també de els diferents punts de connexió de la trama, perquè obre diverses trames, té molts fronts oberts que es van entrelligant els uns amb els altres i que fa que estiguis constantment en tensió, assassinats, intriga psicològica, conflictes geopolítics, protagonistes polièdrics, la veritat és que ho té tot. Sí. Una novel·la on res és el que sembla, on tot està connectat, i el que us deia que us atraparà des de la primera pàgina, aquest La luna sobre los molinos, de l'Ana Hernández. I la segona proposta, doncs, de llibreries que anem, cap a Molins de Rei, a la llibreria Arola.
Hola! Des de la llibreria Arola de Molins de Rei us volem recomanar el llibre No diguis res, de Patrick Radden Keefe. No diguis res recull fets i personatges reals del conflicte d'Irlanda del Nord dels últims 40-50 anys i ho fa des del punt de vista de l'IRA, però també des dels britànics unionistes. Per tant, és un bon retrat d'aquesta realitat. Els membres de l'IRA, quan els agafaven els britànics, tenien una consigna molt clara, que era «Diguis el que diguis, no diguis res». I d'aquí, doncs, el títol del llibre. És un llibre molt ben documentat, però que a la vegada es llegeix com una novel·la trepidant, on tot està perfectament enllaçat, no? Es reflecteixen molt bé la violència britànica, les bombes als pubs, els ajustaments de comptes, les vagues de fam. És colpidor i és emocionant. Creiem que No diguis res té dos punts molt forts. Per una banda, ens transporta a una realitat històrica fascinant i per l'altra, és una novel·la magnífica que es llegeix fàcil i meravellosament bé. Una grandíssima aposta de l'editorial Periscopi per qualsevol lector. Esperem que el gaudiu tant com ho hem fet nosaltres, de veritat. Gràcies.
Doncs m'assumo, justament, el No diguis res, una passada, aquest llibre.
I tant. Vull dir que la recomanació aquesta és per prendre nota i anar corrent a buscar-la.
Uri Ferran, moltes gràcies.
A tu, com sempre.
No triguis gaire a tornar, eh?
No, de seguida que vulgueu, aquí estic.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.